Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts de nou als 5 minuts més, un programa que, com sempre, avui dimecres encara més també, 29 d'abril del 2026, repassem tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Un dia en què encara està costant que surti el sol, en què tenim aquestes boires, aquests núvols, que són els que predominen aquesta primera hora del matí d'avui dimecres, però que a mesura que vagin passant les hores, el sol ha d'acabar predominant. Temperatures un pèl més baixes, ara mateix tenim 2 graus positius a Vall de Núria, en tenim 8 a Camprodon, 9 a Ripoll i a Sant Pau de Segúries, 10 graus, a Das, a Santa Pau, 11, a les Preses, a la Vall d'en Bas, a Olot, també a Besalú, 12 graus, per exemple, a Mieres i a Castellfollit de la Roca, també tenim 12 graus a Montagut, 14 a Girona, 15 graus a Banyoles i a Figueres i 16 graus a Roses. Però quina és la previsió per al dia d'avui, Dani Ramírez?
Mig ennuvolat al matí, a la tarda 4 núvols prims, en principi no plourà, hi ha una pausa. Aquest dia doncs, ens lliurarem de les tempestes i la temperatura baixarà lleugerament, màximes de 20 a 24 en general i mínimes de 8 a 12 a les comarques interiors. Dijous s'incrementen les tempestes i els ruixats, que podrien ser fortes i amb pedra o calamar-se al Ripollès, a Osona, a Lluçanès i a tocar del Montseny i les Guilleries. Aquest és el pronòstic pels propers dies. Doncs sembla que les tempestes es redueixen una mica de moment, però dijous tornarien amb més força.
Gràcies, Dani. Ara sí, titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La direcció gironina del PSC ha aconseguit finalment 2 persones disposades a ser regidors a Ripoll. El partit ho ha anunciat el mateix dia que el ple del municipi ha oficialitzat la renúncia d'Enric Pérez i Anna Avilés després d'haver permès amb una abstenció que Aliança Catalana aprovés el seu pressupost municipal. Els 2 regidors, forçats a dimitir, ja no han assistit al ple d'aquest dimarts i les 2 cadires han estat buides durant la sessió. Pérez i Avilés seran substituïts per Paco Morillo, veí de Ripoll, i Jorge Iglesias, jubilat nascut a Montevideo, vinculat a la comarca del Ripollès. L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha donat per fet el ple, que els 2 substituts no serien ni del poble ni de la comarca. I en aquest sentit parlàvem de Sílvia Orriols, que ha considerat repugnant que el PSC vulgui imposar als ripollesos la presència de 2 estranys a l'Ajuntament.
Des del govern trobem repugnant que se'ns vulguin imposar ara per part de la cúpula del PSC 2 regidors de fora, no ja del nostre municipi, sinó de la nostra comarca, que en cap cas han set votats pels ripollesos i que no coneixen ni el nostre fer, ni les nostres necessitats, ni la nostra voluntat, ni la nostra idiosincràsia. Rebuig total per part nostra a la decisió socialista d'imposar als ripollesos la presència de 2 estranys en aquesta sala de plens.
Ho repassarem. Avui també és notícia que els responsables de la Generalitat vindran a la Vall d'en Bas a resoldre dubtes de les al·legacions de la variant als veïns. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, diu que encara no saben la data, però que han aconseguit que, novament, tècnics de territori vinguin a aclarir tot allò que els preocupi als veïns afectats per la variant.
Hem demanat un altre cop que el Departament de Territori, i puc confirmar que ens han dit que sí, que posessin un altre cop l'oficina a Can Trona per poder contestar, no, les demandes de les persones que han rebut les respostes a les seves al·legacions.
I Vilallonga de Ter és dels municipis més afectats del Ripollès per la caiguda d'arbres pel vent en aquesta primera meitat de l'any. Dins de la tragèdia, el consistori està gestionant a través del SEIN l'extracció de la fusta, que ha quedat en uns boscos desbastats i que espera que no hi hagi cap cost extra per a les arques municipals. L'alcalde de Vilallonga de Ter és Pere Sau.
La fusta que ha caigut és una fusta que part d'ella pot anar per a serra, és a dir, és una fusta que es cotitza, encara té un preu raonable i un interès per part de les empreses que hi treballaran. Per tant, jo penso que una bona part d'aquesta fusta la traurem a cost zero, és a dir, la fusta de serra potser ens permetrà la biomassa, evidentment que no cobrarem res, però la de serra ens permetrà doncs cobrir les despeses que hi haurà a l'extracció de la dolenta, per dir-ho d'alguna forma.
I l'augment de l'incivisme també és present al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, una tendència que, segons el director del parc, Joan Pijuan, ha augmentat en els últims anys.
A partir de la pandèmia hi va haver, hem notat un petit canvi cap a l'empitjorament, podríem dir, d'aquesta conscienciació. És evident que hi ha públic per tot, hi ha gent molt conscienciada, molt respectuosa, i sort en tenim d'aquesta gent. Però és veritat que moltes vegades fiquem el focus a les persones que no són tan respectuoses.
I parlem d'incivisme, i és que són 50 multes, algunes reincidents, les que ha interposat l'Ajuntament de Camprodon per a males conductes en la gestió de residus. A través de les tres càmeres de videovigilància instal·lades a diferents punts del poble, el consistori ha sancionat alguns veïns. Paral·lelament, l'Ajuntament treballa en la implementació de contenidors intel·ligents i la supressió dels soterrats, unificant totes les àrees de recollida. L'alcalde és Xavi Guitart.
No haguéssim hagut de posar cap multa, però la veritat és que la gent és molt incívica, la gent no utilitza bé el reciclatge, i la veritat és que sí que us haig de dir que estem molt satisfets del funcionament que tenim i ja estem sobre la taula plantejant posar-ne més punts. Nosaltres podem entreure que hi ha la primera implementació, no?, i que tu et pots equivocar, tothom té dret a equivocar-se, i per tant et pots equivocar en una primera d'això és de 100 euros, però sí que és veritat que si ets repetitiu te'n vas a 300, 600 i fins a 3.000 euros.
I l'aula d'hostaleria del Ripollès va acollir la primera de les tres jornades Sumem Talent, una iniciativa que vincula els alumnes dels cicles formatius que s'imparteixen a l'Institut Abat Oliva i al sector empresarial de la comarca. L'objectiu és que puguin aportar coneixements entre les dues bandes. El director de l'Institut Abat Oliva és Joan Maria Roig.
Creiem que avui en dia la formació professional no pot estar deslligada del món empresarial i del món productiu. I el que hem fet és organitzar aquestes tres jornades que tenen relació amb les tres famílies de cicles que portem a terme a l'Abat Oliva, perquè d'aquesta manera, els empresaris coneguin de primera mà què és allò que fem a dins del nostre institut, i nosaltres també podem conèixer de primera mà què és allò que l'empresariat necessita. Des del centre hem de sumar tot aquell talent, no?, que el món empresarial, que el món productiu ens porta a portar a nivell de l'institut, i a nivell d'institut podem sumar tot aquell talent dels nostres joves que s'estan formant, que després formaran part, no?, de les empreses que tenim aquí a la comarca del Ripollès.
I no marxem encara de l'Institut Abat Oliva, perquè durant dos trimestres un grup d'alumnes ha participat en un projecte pilot centrat en els drets humans, sobretot per combatre el racisme i la intolerància. A partir d'aquí, els alumnes treballen en equip les conclusions sobre els comportaments individuals i col·lectius. La cofundadora de la cooperativa Resilient Earth és Erika Zarate.
Treballar tot el que és drets humans i també, sobretot, per combatre el racisme i discursos d'odi. Doncs ens van convidar a presentar alguna proposta innovadora i vam proposar de treballar amb joves i en comarques rurals. Els hi va encantar i això. I doncs estem fent una prova pilot de treballar temes de com ens afrontem amb temes de discriminació amb diferents eines: comunicació no violenta, teatre social i també la capacitat de parlar en públic.
I l'Alcar de Gràcia arriba per primera vegada a Olot. Ho farà del 18 al 20 de juny amb noms com Peyu, Albert Homo, Joan Maria Pou. També hi haurà protagonisme de l'Associació del Gremi, que tancarà 3 dies de diferents actes a la ciutat. Un festival d'humor que es divideix entre la Garrotxa i Girona, encapçalat per l'actor Fel Feixedes.
I el que fem aquí és portar de moment una programació de 4 espectacles, que comencem el dijous amb en Peyu, el divendres és amb Albert Homo i en Pou, el dissabte amb en Magí i acabem amb les mares, amb en Xuriguera i un servidor, i remat el festival l'Anna Umatell, olotina de pro, que ja és prou coneguda a la ciutat amb el seu show d'impro.
I avui en esports, el grup de showgran del Club Patinatge Artístic Olot arriba al Campionat d'Europa de la millor manera possible. El grup competirà durant aquest pont de maig a Itàlia i buscarà sumar un nou títol aquesta temporada. El coreògraf Ricard Planiol explica que l'equip arriba en el millor moment possible.
És que sí, que és de les vegades que venim, participarem en un Campionat d'Europa amb un cert avantatge, no? Tot i així no ens podem confiar, i està claríssim que aquí ens trobarem equips dels que no hem vist encara el treball, i bueno, sí, sempre diem que hem de ser molt receptius i anar per la nostra feina. Aleshores la feina s'ha anat fent, estem treballant de valent, caps de setmana molt intensius, i la veritat és que res a dir, l'equip està en un moment realment molt bo ara.
I parlem també de curses, perquè la 13a edició de la Cursa de la Moixina comptarà amb la participació de més de 300 persones. El recorregut passarà per espais emblemàtics com els Aiguamolls de la Moixina i la Fageda d'en Jordà, entre d'altres. Una cursa que es durà a terme, com sempre, el dia 1 de maig. I l'altra cursa és aquesta marxa del Club Excursionista Ripoll, que ha celebrat amb èxit la 73a edició de la marxa de regularitat per muntanya, que ha tornat a formar part de la Copa Catalana de Marxes de la FEC. Una de les notícies més destacades d'aquesta edició és que l'entitat ripollesa ha estat el club guanyador de la marxa. Per tant, aquestes són les notícies més destacades en l'àmbit esportiu.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Ho dèiem en titulars, la direcció gironina del PSC ha aconseguit finalment dues persones disposades a ser regidors a Ripoll. El partit ho ha anunciat el mateix dia que el ple del municipi ha oficialitzat la renúncia d'Enric Pérez i Anna Avilés després d'haver permès amb una abstenció que Aliança Catalana aprovés el seu pressupost municipal. Els dos regidors, forçats a dimitir, ja no han assistit al ple d'aquest dimarts i les dues cadires han estat buides durant la sessió. Pérez i Avilés seran substituïts per Paco Morillo, veí de Ripoll, i Jorge Iglesias, jubilat, nascut a Montevideo, vinculat a la comarca del Ripollès. L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols, ha donat per fet al ple que els dos substituts no serien ni del poble ni de la comarca. Més informació amb en Joel Tallant.
Paco Morillo, veí de Ripoll, va desenvolupar la trajectòria laboral a Fibran i ha estat vinculat a la UGT, sindicat amb el qual va exercir com a representant sindical al comitè de la seva empresa durant més de 20 anys. Entrenador de futbol a Ripoll i a Sant Joan de les Abadesses, també ha entrenat futbol sala i ha fet d'àrbitre d'aquest esport. Jorge Iglesias és nascut a Montevideo, va arribar a Catalunya arran de la situació política del seu país, ha treballat a Artigas Alimentari, on va ser representant sindical i durant 18 anys va exercir de secretari d'organització de la Unió Territorial de la UGT a les comarques gironines. Actualment està jubilat i participa en projectes del sindicat al Ripollès adreçat a joves i joves immigrants. El partit ha trigat a prop de 3 setmanes a trobar substituts a Pérez i Avilés després que el PSC de Ripoll decidís que ningú volia agafar-los al relleu, en una decisió que va motivar finalment que el partit a les comarques gironines dissolgués l'agrupació local. Ara, en un comunicat, asseguren que el partit inicia una nova etapa a Ripoll amb els dos candidats que entomen un treball difícil, diuen, però creuen que faran de forma excepcional. Els dos representants socialistes tenen l'encàrrec específic de remarcar que el PSC, i llegim textualment el comunicat del partit, està compromès amb Ripoll i els valors d'igualtat i de democràcia que representen totes les esquerres al municipi. El PSC destaca finalment que són dues persones conegudes i estimades a la comarca i, segons diu el comunicat, han treballat sempre a favor de la diversitat, la inclusió i en pro de valors humans i progressistes.
I en aquest sentit, Sílvia Oriols ha considerat repugnant que el PSC vulgui imposar als ripollesos la presència de dos estranys a l'Ajuntament.
L'alcaldessa de Ripoll ho ha dit durant el ple que ha oficialitzat la renúncia d'Enric Pérez i Anna Avilés, els dos regidors socialistes forçats a dimitir pel partit, després d'haver permès, amb una abstenció, que els pressupostos del municipi tiressin endavant.
Des del govern trobem repugnant que se'ns vulguin imposar ara per part de la cúpula del PSC dos regidors de fora, no ja del nostre municipi, sinó de la nostra comarca, que en cap cas han set votats pels ripollesos i que no coneixen ni el nostre fer, ni les nostres necessitats, ni la nostra voluntat, ni la nostra idiosincràsia. Rebuig total per part nostra a la decisió socialista d'imposar als ripollesos la presència de dos estranys en aquesta sala de plens.
Sílvia Oriols els ha agraït la lleialtat al poble per damunt de les sigles i ha lamentat la reacció desmesurada del partit contra ells, només diu, per haver pensat en clau local.
Les mesures que ha pres la cúpula del PSC ens semblen absolutament desmesurades, fruit més de la irascibilitat i por que els genera Aliança Catalana que no pas d'una estratègia raonada. Ha quedat abastament acreditat que se'ls en refum el dia a dia dels ripollesos. Ells necessitaven dos caps de turc per poder mantenir el relat oficial contra la suposada extrema dreta a nivell de tot Catalunya i pel camí han sacrificat el seu propi grup local a Ripoll, sense contemplacions.
Les crítiques també han vingut des de la resta de grups de l'oposició. Des d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez ha qualificat la mesura socialista d'injusta i partidista.
Sí que podem afirmar a tots que ha estat una mesura injusta, autoritària, desproporcionada i que s'ha pres sense tenir en compte els interessos de Ripoll i els ripollesos i que s'ha fet per raons i per persones que superen amb molt les persones que estem o hem estat en aquesta sala de plens.
I des de Som-hi Ripoll, Joaquim Colomer ha lamentat una vegada més les ingerències de les cúpules dels partits i les conseqüències que deixen.
I no entenem, doncs, aquestes ingerències que rebem constantment i que reben els veïns i veïnes de Ripoll, de grans partits que prenen decisions en lloc dels càrrecs electes que tenim aquí, aquesta població. Ho hem vist en diferents ocasions i ara aquesta última doncs, han rebut doncs, dos companys, l'Enric i l'Anna.
Els nous regidors socialistes ocuparan el seu lloc en el proper ple.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I responsables de la Generalitat vindran a la Vall d'en Bas a resoldre dubtes de les al·legacions de la variant als veïns. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, diu que encara no saben la data, però que han aconseguit que, novament, tècnics de territori vinguin a aclarir tot allò que els preocupi als veïns afectats per la variant. Gerard Puigdemont.
Un mes després que el president de la Generalitat vingués a Olot a presentar el projecte de la variant, des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas continuen estudiant la resposta a les 42 al·legacions que van presentar. Veïns i veïnes de la Vall també van presentar al·legacions i des del consistori asseguren que han aconseguit que responsables del Departament de Territori vinguin a la Vall d'en Bas a resoldre els dubtes que tenen. Magda Roca és l'alcaldessa.
Hem demanat un altre cop que el Departament de Territori, i puc confirmar que ens han dit que sí, que posessin un altre cop l'oficina a Can Trona per poder contestar, no, les demandes de les persones que han rebut les respostes a les seves al·legacions.
L'alcaldessa de la Vall d'en Bas assegura que rep i continuarà rebent tots aquells veïns que li truquin o la vagin a veure per preguntar sobre la variant, però llança un dard a la Generalitat i diu que són ells qui han de venir a donar explicacions d'allò que accepten i allò que no accepten de les peticions o modificacions que plantegen els veïns afectats per la carretera que es preveu fer. Per ara, a Magda Roca li consta que un nombre important de les respostes de les al·legacions no són satisfactòries per als veïns afectats.
Nosaltres farem difusió i si fa falta trucarem als afectats perquè ho sàpiguen. Està clar que tinc tota una sèrie de veïns que em volen venir a veure i els rebo perquè només faltaria i és la meva feina i m'agradaria poder donar-los més bones respostes, però és un projecte que se m'escapa de les mans en el sentit que la responsabilitat la té una altra.
L'alcaldessa creu que la Generalitat no els ha tingut en compte i diu que a sobre sembla que tinguin pressa per fer avançar el projecte. Des de l'Ajuntament també estan pendents de l'informe del Parc Natural.
Considerem que aquest tancament ha estat molt ràpid i no se'ns ha, no, tingut la deferència fins i tot, no, de que ens visitessin, però està clar que quan estem parlant de tantes pàgines, no, un document tan dens i extens, sí que es necessita molt de temps i sembla que no ens donen gaire el temps.
L'alcaldessa de la Vall d'en Bas diu que és important que des de la Generalitat siguin realistes i que venir a presentar el projecte no significa que d'aquí dos dies hi hagi les màquines sobre el terreny. Creu que des de territori haurien de fer molta més pedagogia i ser curosos.
L'estratègia al final, nosaltres com a Ajuntament tenim una responsabilitat, que és que si s'ha d'arribar a fer aquesta obra, es faci amb totes les garanties possibles. Nosaltres som les persones, no, que hem d'anar a collar, no? Hem d'anar a buscar aquest últim punt en què aquest últim punt es refereixi a que tenim les garanties. Nosaltres hem de fer un seguiment, que és el que hem fet des del moment 1, no? de com es fa aquest projecte i com es tira endavant.
Per ara, des de l'Ajuntament creuen que no hi ha totes les garanties per fer aquesta obra.
I Vilallonga de Ter és dels municipis més afectats del Ripollès per la caiguda d'arbres pel vent en aquesta primera meitat de l'any. Dins de la tragèdia, el consistori està gestionant a través del SEIN l'extracció de la fusta que ha quedat en uns boscos devastats i espera que no hi hagi cap cost extra per a les arques municipals. Guido Sant Jordi.
La devastació de boscos municipals al 100% ha estat notable als terrenys comunals de Vilallonga de Ter. El Bac d'Abella ha estat l'espai més notablement afectat, però a tot el municipi hi ha més d'un centenar d'hectàrees completament arrasades, sense tenir en compte superfícies amb una afectació menor ni les zones baixes de propietat privada majoritàriament. Es calcula que en terreny públic hi ha unes 13.000 tones de fusta tombada. Aquesta situació obligarà a deixar de banda durant un temps la gestió forestal per fer l'extracció de tota aquesta fusta. En parla l'alcalde de Vilallonga de Ter, Pere Sau.
La fusta que ha caigut és una fusta que part d'ella pot anar per a serra, és a dir, és una fusta que es cotitza, encara té un preu raonable, i un interès per part de les empreses que hi treballaran. Per tant, jo penso que una bona part d'aquesta fusta la traurem a cost zero, és a dir, la fusta de serra potser ens permetrà la biomassa, evidentment que no cobrarem res, però la de serra ens permetrà doncs cobrir les despeses que hi haurà a l'extracció de la dolenta, per dir-ho d'alguna forma.
L'accés a les zones afectades és el que més preocupa. Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat s'ha atorgat una subvenció per millorar el camí cap al Bac d'Abella, cosa que beneficiarà de retruc a la pagesia que l'utilitza, tot i que també hi ha espais de difícil accés.
Tenim aquesta zona d'Abella, una carretera projectada per l'extracció de totes aquestes 23 hectàrees que han quedat afectades, que hi deu haver aproximadament, no ho sé, però s'està parlant d'unes 6.000 tones de fusta. Doncs hi ha una carretera projectada, que aquesta carretera doncs sí que rebrem un ajut aproximadament uns 40.000 euros.
L'origen dels boscos afectats es remunta a unes dècades enrere. Són espais forestals molt homogenis, joves, poblats majoritàriament per pins i també algun avet. La virulència de les ventades, però, ha afectat a tot tipus de superfícies forestals en un episodi que recordarà durant molt de temps el Ripollès.
I l'augment de l'incivisme també és present al Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa, Roger Isern.
L'augment de persones que visiten espais naturals ha anat en augment des de la finalització de la pandèmia del coronavirus que va provocar el confinament de la societat. Després de no poder gaudir de l'aire lliure, de retruc també ha provocat que hagin augmentat les actituds incíviques, tal i com alguns ajuntaments ja han explicat en els darrers anys. Segons el director del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa, Joan Pijuan, queda feina per fer en aquesta matèria i cal frenar aquestes actituds.
A partir de la pandèmia hi va haver hem notat un petit canvi cap a l'empitjorament, podríem dir, d'aquesta conscienciació. És evident que hi ha públic per tot, hi ha gent molt conscienciada, molt respectuosa, i sort en tenim d'aquesta gent, però és veritat que moltes vegades fiquem el focus a les persones que no són tan respectuoses.
Pijuan ha detallat que en aquests casos hi hauria d'haver-hi una part important d'educació que ja s'hagués adquirit a casa o a l'escola. Detalla certes actituds que no són gens beneficioses pels entorns naturals.
Hauria de ser explicar el per què no ho pots fer. És a dir, si tu vas en un gorg a passar tot el dia amb la taula i el pícnic i les cadires i la ràdio i la musiqueta, més que la ràdio, la musiqueta, això generes un impacte de trepitge a l'entorn, amb un bosc de ribera on es perden una sèrie d'espècies, i això és el que hem d'explicar.
Els espais naturals de la Garrotxa cada vegada tenen més visitants i es fa una crida al respecte lluny de l'incivisme. En els propers mesos es viuran dies i setmanes d'alta freqüentació, especialment en zones com els gorgs.
I 50 multes, algunes reincidents, ha interposat l'Ajuntament de Camprodon per males conductes en la gestió de residus. Paula Sayagó.
A finals de l'any passat, Camprodon va instal·lar càmeres en tres àrees d'aportació per combatre les males pràctiques en la gestió de residus. Des d'aleshores i fins ara, el consistori ha sancionat fins a 50 conductes, algunes per veïns reincidents. Xavier Guitart és l'alcalde de Camprodon.
Ojalà no haguéssim hagut de posar cap multa, però la veritat és que la gent és molt incívica, la gent no utilitza bé el reciclatge, i la veritat és que sí que us haig de dir que estem molt satisfets del funcionament que tenim i ja estem sobre la taula plantejant posar-ne més punts. Nosaltres podem entreure que hi ha la primera implementació, no?, i que tu et pots equivocar, tothom té dret a equivocar-se, i per tant et pots equivocar. En una primera d'això és de 100 euros, però sí que és veritat que si ets repetitiu te'n vas a 300, 600 i fins a 3.000 euros.
Dins del mateix projecte, el consistori ja engegat la segona iniciativa, la que contempla la renovació de tots els contenidors, amb la col·locació de contenidors intel·ligents i la supressió dels soterrats.
Instal·lem tots els contenidors amb iglú, tots els contenidors del mateix color, la mateixa tipologia, tots iguals, simplement canviarà la petita tapa, no?, que cadascuna tindrà el seu color, però no hi haurà àrees com tenim ara, que ens trobem àrees amb rebuig orgànic sense selectiva. Per tant, el que fem és eliminar totes les àrees que no són complertes i a partir d'aquí posar totes les àrees complertes amb aquests nous contenidors que s'estan començant a descarregar a l'entrada de Camprodon, perquè el que ha demanat l'Ajuntament és que on es fa bé si la implementació sigui de cop.
Per facilitar la vida als veïns, hi haurà canvis a la capacitat dels contenidors i també a la seva obertura.
passem de contenidors de 1.100 a contenidors de 3.800, per tant, la capacitat que tindran els contenidors serà molt més gran, per tant, entenem que serà molt més fàcil portar-hi el residu i guardar el residu. I l'altre tema important seran bústies del sot de terra, que ens trobem que queden embossats i molts dies que amb poca empenta ens queden totalment embossats.
Des del consistori contemplen que el canvi de contenidors s'efectuarà en un termini d'un mes aproximadament.
I en esports, el Club Patinatge Artístic Olot vol continuar recollint èxits. El Club Olotí ha guanyat totes les competicions en les quals ha competit. S'ha proclamat campió de Catalunya i d'Espanya i ara volen tornar a ser les millors del continent europeu. No ho tindran fàcil perquè al davant tindran equips que, tot i no estar en el seu millor moment i lluny del nivell de l'Olot, podran fer un pas endavant per intentar aconseguir el seu objectiu. El coreògraf del Club Patinatge Artístic Olot, Ricard Planiol, explica que segurament és l'any on les patinadores arriben de la millor manera a l'europeu. Planiol destaca que hi haurà rivals molt forts, no només els de fora, com els italians, que són sempre un rival a tenir en compte, sinó també els rivals de casa, que tot i estar una miqueta per sota del nivell de l'Olot, aquesta temporada sempre poden donar la sorpresa.
Sí, bueno, també els que venen, també que venen de casa també passen a ser rivals, però els italians sempre hem tingut un cert respecte, tot i que, bueno, en certa manera creiem que l'evolució que tenen amb la modalitat de grups de xou, no sé, crec que Espanya en aquest sentit s'ha despertat molt més que Itàlia, tot i que Itàlia té una gran quantitat de grups i a més amb coreògrafs emergents. Això vol dir que en qualsevol moment et poden donar una sorpresa amb algun equip nou, amb alguna innovació, amb algun nou coreògraf, i aquestes coses les hem de tenir en compte.
Fins al moment hi ha hagut alguna petita lesió, però lluny de la preocupació, i no suposarà cap problema per les patinadores a l'hora de competir. Explica que la poca distància de temps entre aquests campionats fa que el grup arribi d'allò més bé. L'europeu es farà aquest pont de maig a Conegliano, una ciutat de la província de Trevino, al nord de la península italiana. El CP Olot competirà l'últim dia a la tarda i espera tornar a la Garrotxa amb una nova medalla d'or.
A Ponset Consultors treballem per oferir-te la millor protecció. No perdis temps. Nosaltres fem totes les gestions per tu. La combinació de l'experiència de Ponset i la confiança d'Occident és sinònim de tranquil·litat. Perquè pagar per una assegurança sense servei no té sentit. Nosaltres t'oferim un tracte proper i amb totes les garanties. Vine a Ponset Consultors, Assegurances Occident, a Olot, al carrer Notari Clusells 2, i a Ripoll, al carrer Progrés 1. Telèfon 972 26 67 12.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Ai, 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 Servillar, ja no estic sola a la llar. Amb ajuda tot és fàcil, quin descans tan genial. Ai, 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 Servillar, quina pau, quin benestar. Una cuidadora a casa, just la que em fa falta ja.
Servillar, una empresa dedicada a cuidar la gent gran. Amb l'experiència personalitzada de més de 150 clients a la Garrotxa, Osona, el Ripollès i la Selva. Ens trobaràs a servi-llar.cat o truca'ns al 972 27 08 64. Servillar, tranquil·litat per tu i els qui estimes.
Tens un projecte en ment? A les Masies de Roda hi ha un lloc on qualsevol idea tèxtil es fa realitat. Matèries Tèxtils Colomer. Imagina un gran magatzem on trobaràs roba de punt, teles per la llar, teles per tendals i molt més. Som especialistes en trobar-te la solució exacta amb el nostre servei a mida. Des de cortines elegants fins a tapisseria de matalassos d'escuma per furgonetes camper, caravanes i autocaravanes. A més de molts altres serveis personalitzats. I recorda que tenim molta varietat de teixits a metres perquè puguis confeccionar tota classe de peces de roba de dona, home i nens. Tenim aparcament i ens trobem a menys de 45 minuts d'Olot. Matèries Tèxtils Colomer. Vine i deixa't inspirar.
A Olot, Manxa és molt més que una botiga. És la teva aliada per la llar, jardí i bricolatge. Descobreix més de 1.000 metres quadrats amb tot el que necessites i l'assessorament dels nostres experts. Tallers, demostracions, còpia de claus i comandaments, pàrquing gratuït i ara també plaques de bústia. Tot pensat per tu. Des de 1876, a Olot, Manxa t'ho posa fàcil. Molt fàcil. Més informació al web manxabricolatge.com.
Són 8:45 del matí, repassem els titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La direcció gironina del PSC ha aconseguit finalment dues persones disposades a ser regidors a Ripoll. El partit ho ha anunciat el mateix dia que el ple del municipi ha oficialitzat la renúncia d'Enric Pérez i Anna Avilés després d'haver permès amb una abstenció que Aliança Catalana aprovés el seu pressupost municipal. Els dos regidors forçats a dimitir ja no han assistit al ple d'aquest dimarts i les dues cadires han estat buides durant la sessió. Pérez i Avilés seran substituïts per Paco Morillo, veí de Ripoll, i Jorge Iglesias, jubilat, nascut a Montevideo, vinculat a la comarca del Ripollès. L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols, ha donat per fet al ple que els dos substituts no serien ni del poble ni tampoc de la comarca. En aquest sentit, durant el ple, Sílvia Oriols ha considerat repugnant que el PSC vulgui imposar als ripollesos la presència de dos estranys a l'Ajuntament.
Des del govern trobem repugnant que se'ns vulguin imposar ara per part de la cúpula del PSC, dos regidors de fora, no ja del nostre municipi, sinó de la nostra comarca, que en cap cas han set votats pels ripollesos i que no coneixen ni el nostre fer, ni les nostres necessitats, ni la nostra voluntat, ni la nostra idiosincràsia. Rebuig total per part nostra a la decisió socialista d'imposar als ripollesos la presència de dos estranys en aquesta sala de plens.
Responsables de la Generalitat vindran a la Vall d'en Bas a resoldre dubtes de les al·legacions de la variant als veïns. L'alcaldessa del municipi, Magda Roca, diu que encara no saben la data, però que han aconseguit que, novament, tècnics de territori vinguin a aclarir tot allò que els preocupi als veïns afectats per la variant.
Hem demanat un altre cop que el Departament de Territori, i puc confirmar que ens han dit que sí, que posessin un altre cop l'oficina a Can Trona per poder contestar, no, les demandes de les persones que han rebut les respostes a les seves al·legacions.
I Vilallonga del Ter és dels municipis més afectats del Ripollès per la caiguda d'arbres pel vent en aquesta primera meitat de l'any. Dins de la tragèdia, el consistori està gestionant a través del SEIN l'extracció de la fusta que ha quedat en uns boscos devastats i espera que no hi hagi cap cost extra per a les arques municipals. L'augment de l'incivisme també és present al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, una tendència que, segons el director del parc, Joan Pijuan, ha augmentat en els últims anys.
A partir de la pandèmia hi va haver hem notat un petit canvi cap a l'empitjorament, podríem dir, d'aquesta conscienciació. És evident que hi ha públic per tot, hi ha gent molt conscienciada, molt respectuosa, i sort en tenim d'aquesta gent, però és veritat que moltes vegades fiquem el focus a les persones que no són tan respectuoses.
I 50 multes, algunes reincidents, ha interposat l'Ajuntament de Camprodon per males conductes en la gestió de residus. A través de les tres càmeres de videovigilància instal·lades a diferents punts del municipi, el consistori ha sancionat alguns veïns, l'alcalde Xavi Guitart.
No haguéssim hagut de posar cap multa, però la veritat és que la gent és molt incívica, La gent no utilitza bé el reciclatge, i la veritat és que sí que us haig de dir que estem molt satisfets del funcionament que tenim i ja estem sobre la taula plantejant posar-ne més punts. Nosaltres podem entreure que hi ha la primera implementació, no?, i que tu et pots equivocar, tothom té dret a equivocar-se, i per tant et pots equivocar. En una primera d'això és de 100 euros, però sí que és veritat que si ets repetitiu te'n vas de 300, 600 i fins a 3.000 euros.
I què repassarem en aquest segon tram? Doncs parlarem de moltes coses. Una d'elles és que l'aula d'hostaleria del Ripollès va acollir la primera de les tres jornades Sumem Talent, una iniciativa que vincula els alumnes dels cicles formatius que s'imparteixen a l'Institut Abat Oliva i al sector empresarial de la comarca. L'objectiu és que es puguin aportar coneixements entre les dues bandes. Durant dos trimestres, un grup d'alumnes de l'Institut Abat Oliva de Ripoll participa en un projecte pilot centrat en els drets humans, sobretot per combatre el racisme i la intolerància. Són diverses sessions que utilitzen el teatre i dinàmiques amb reptes i elements de jocs. I el Car de Gràcia arriba per primera vegada a Olot, ho farà del 18 al 20 de juny amb noms com Peyu, Albert Om o Joan Maria Pou. També hi haurà protagonisme de l'associació del gremi que tancarà 3 dies de diferents actes a la ciutat. I seguim parlant també d'altres temes, parlem dels esports, però el grup de showgrans del Club Patinatge Artístic Olot arriba al Campionat d'Europa de la millor manera possible. El grup competirà durant aquest pont de maig a Itàlia i buscarà sumar un nou títol aquesta temporada. I acabem parlant de curses. La 13a edició de la Cursa de la Moixina comptarà amb la participació d'unes 300 persones. El recorregut passarà per espais tan emblemàtics com els Aiguamolls de la Moixina i la Fageda d'en Jordà, entre d'altres. I el Club Excursionista Ripoll ha celebrat amb èxit la 73a edició de la Marxa de Regularitat per Muntanya, que ha tornat a formar part de la Copa Catalana de Marxes de la FEC. Una de les notícies més destacades d'aquesta edició és que l'entitat ripollesa ha estat l'entitat que ha guanyat la marxa que s'ha dut a terme, com dèiem, al Ripollès.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
I a Catalunya, Espanya i el món, avui és notícia al Congrés que tomba la pròrroga dels lloguers amb els vots en contra de Junts, Partit Popular i Vox. El decret llei prorrogava 2 anys els contractes de lloguer que expiren abans del 31 de desembre del 2027 i limitava el 2% l'increment de renovació. Junts frena el Consorci d'Inversions per a Catalunya i torna a trencar la girada d'Esquerra Republicana i el PSC. El govern anuncia que intentarà rescatar la proposta per una via que no depengui del vot del partit independentista. Catalunya suma 84.400 persones a l'atur, que supera el 10% del primer trimestre del 2026. L'any ha començat amb la pèrdua de 46.200 ocupats a Catalunya i 170.300 a Espanya en comparació amb el trimestre anterior. I els sindicats majoritaris pressionen Educació i anuncien un mes de vagues, 3 dies a tot Catalunya. L'USTEC, el sindicat Professors de Secundària, la CGT i la Intersindical presenten el nou calendari de mobilitzacions en l'educació fins a final de curs després d'una consulta. I en l'àmbit internacional, l'Eurocambra aixeca la immunitat a Alvise Pérez per ser jutjat per assetjament a un fiscal de València. El Parlament Europeu té pendent un altre suplicatori pel presumpte finançament irregular de s'ha acabat la festa en la campanya de les europees. I acabem parlant dels Emirats Àrabs que marxen de l'OPEP per guanyar autonomia en la producció de petroli en plena crisi d'Hormuz. Els Emirats Àrabs han anunciat la seva retirada a partir d'aquest divendres, a partir de l'1 de maig.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Mig ennuvolat al matí, a la tarda 4 núvols prims. En principi no plourà, hi ha una pausa. Aquest dia doncs, ens lliurarem de les tempestes i la temperatura baixarà lleugerament, màximes de 20 a 24 en general, i mínimes de 8 a 12 a les comarques interiors. Dijous s'incrementen les tempestes i els ruixats, que podrien ser fortes i amb pedra o calamar-se al Ripollès, a Osona, a Lluçanès i a tocar del Montseny i les Guilleries. Aquest és el pronòstic pels propers dies. Doncs sembla que les tempestes es redueixen una mica de moment, però dijous tornarien amb més força.
A Peixos Isma trobaràs professionalitat, bon servei, qualitat i producte de proximitat. Servei gratuït a domicili. Vine al carrer Pere Lloses 7 d'Olot o truca'ns al 972 03 91 52. Peixos Isma, Peixos Isma, qualitat i
Peixos Isma!
Ho dèiem, la direcció gironina del PSC ha aconseguit finalment dues persones disposades a ser regidors a Ripoll. El partit ho ha anunciat el mateix dia que el ple del municipi ha oficialitzat la renúncia d'Enric Pérez i Anna Avilés després d'haver permès amb una abstenció que Aliança Catalana aprovés el seu pressupost municipal. Els dos regidors, forçats a dimitir, ja no han assistit al ple d'aquest dimarts i les dues cadires han estat buides durant la sessió. Pérez i Avilés seran substituïts per Paco Morillo, veí de Ripoll, i Jorge Iglesias, jubilat, nascut a Montevideo, vinculat a la comarca del Ripollès. L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriol, ha donat per fet al ple que els dos substituts no serien ni del poble ni de la comarca. Més informació, Joel Tallant.
Paco Morillo, veí de Ripoll, va desenvolupar la trajectòria laboral a Fibran i ha estat vinculat a la UGT, sindicat amb el qual va exercir com a representant sindical al comitè de la seva empresa durant més de 20 anys. Entrenador de futbol a Ripoll i a Sant Joan de les Abadesses, també ha entrenat futbol sala i ha fet d'àrbitre d'aquest esport. Jorge Iglesias és nascut a Montevideo, va arribar a Catalunya arran de la situació política del seu país, ha treballat a Artigas Alimentari, on va ser representant sindical i durant 18 anys va exercir de secretari d'organització de la Unió Territorial de la UGT a les comarques gironines. Actualment està jubilat i participa en projectes del sindicat al Ripollès adreçat a joves i joves immigrants. El partit ha trigat a prop de 3 setmanes a trobar substituts a Pérez i Avilés després que el PSC de Ripoll decidís que ningú volia agafar-los al relleu en una decisió que va motivar finalment que el partit a les comarques gironines dissolgués l'agrupació local. Ara, en un comunicat, asseguren que el partit inicia una nova etapa a Ripoll amb els dos candidats que entomen un treball difícil, diuen, però creuen que faran de forma excepcional. Els dos representants socialistes tenen l'encàrrec específic de remarcar que el PSC, i llegim textualment el comunicat del partit, està compromès amb Ripoll i els valors d'igualtat i de democràcia que representen totes les esquerres al municipi. El PSC destaca finalment que són dues persones conegudes i estimades a la comarca i, segons diu el comunicat, han treballat sempre a favor de la diversitat, la inclusió i en pro de valors humans i progressistes.
I Sílvia Oriols ha considerat repugnant que el PSC vulgui imposar als ripollesos la presència de dos estranys a l'Ajuntament.
L'alcaldessa de Ripoll ho ha dit durant el ple que ha oficialitzat la renúncia d'Enric Pérez i Anna Avilés, els dos regidors socialistes forçats a dimitir pel partit, després d'haver permès, amb una abstenció, que els pressupostos del municipi tiressin endavant.
Des del govern trobem repugnant que se'ns vulguin imposar ara, per part de la cúpula del PSC, dos regidors de fora, no ja del nostre municipi, sinó de la nostra comarca, que en cap cas han set votats pels ripollesos i que no coneixen ni el nostre fer, ni les nostres necessitats, ni la nostra voluntat, ni la nostra idiosincràsia. Rebuig total per part nostra a la decisió socialista d'imposar als ripollesos la presència de dos estranys en aquesta sala de plens.
Sílvia Oriols els ha agraït la lleialtat al poble per damunt de les sigles i ha lamentat la reacció desmesurada del partit contra ells, només diu, per haver pensat en clau local.
Les mesures que ha pres la cúpula del PSC ens semblen absolutament desmesurades, fruit més de la irascibilitat i por que els genera Aliança Catalana que no pas d'una estratègia raonada. Ha quedat abastament acreditat que se'ls en refuma el dia a dia dels ripollesos. Ells necessitaven dos caps de turc per poder mantenir el relat oficial contra la suposada extrema dreta a nivell de tot Catalunya i pel camí han sacrificat el seu propi grup local a Ripoll, sense contemplacions.
Les crítiques també han vingut des de la resta de grups de l'oposició. Des d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez ha qualificat la mesura socialista d'injusta i partidista.
Sí que podem afirmar tots que ha estat una mesura injusta, autoritària, desproporcionada i que s'ha pres sense tenir en compte els interessos de Ripoll i els ripollesos i que s'ha fet per raons i per persones que superen en molt les persones que estem o hem estat en aquesta sala de plens.
I des de Som-hi Ripoll, Joaquim Colomer ha lamentat una vegada més les ingerències de les cúpules dels partits i les conseqüències que deixen.
I no entenem, doncs, aquestes ingerències que rebem constantment i que reben els veïns i veïnes de Ripoll, de grans partits que prenen decisions en lloc dels càrrecs electes que tenim aquí, aquesta població. Ho hem vist en diferents ocasions i ara aquesta última, doncs, han rebut, doncs, dos companys, l'Enric i l'Anna.
Els nous regidors socialistes ocuparan el seu lloc en el proper ple.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
L'Aula d'Hostaleria del Ripollès va acollir la primera de les tres jornades Sumem Talent, una iniciativa que vincula els alumnes dels cicles formatius que s'imparteixen a l'Institut Abat Oliva i al sector empresarial de la comarca del Ripollès. Aquesta primera jornada va servir perquè empresaris i joves en formació en hostaleria i restauració teixissin les primeres sinergies i forgessin els primers vincles. L'objectiu és que es puguin aportar coneixements entre les dues bandes. Paula Sayago.
Les primeres jornades Sumem Talent vinculen joves de l'Aula d'Hostaleria del Ripollès i empresaris del sector de la restauració. L'objectiu de les tres trobades és crear sinergies entre els alumnes dels cicles formatius de l'Institut Abat Oliva i el món empresarial de la comarca. Des de l'Institut incideixen en la importància d'aprofundir aquestes relacions i crear-ne de noves, ja que és un vincle que s'ha de forjar i que s'ha d'entendre conjuntament. Joan Maria Roig és el director de l'Institut Abat Oliva.
Creiem que avui en dia la formació professional no pot estar deslligada del món empresarial i del món productiu. I el que hem fet és organitzar aquestes tres jornades que tenen relació amb les tres famílies de cicles que portem a terme a l'Abat Oliva, perquè d'aquesta manera els empresaris coneguin de primera mà què és allò que fem a dins del nostre institut i nosaltres també podem conèixer de primera mà què és allò que l'empresariat necessita. Des del centre hem de sumar tot aquell talent, no?, que el món empresarial, que el món productiu ens porta a portar a nivell de l'institut, i a nivell d'institut podem sumar tot aquell talent dels nostres joves que s'estan formant, que després formaran part, no?, de les empreses que tenim aquí a la comarca del Ripollès.
Escoltem el president de l'Associació d'Hostaleria del Ripollès, Fran Barroso. Des de l'Associació d'Hostaleria del Ripollès es mostren satisfets amb aquestes iniciatives.
Doncs per nosaltres com a empresaris és cabdal, no? És bàsic i fonamental, és la nostra matèria gris i és el nostre leitmotiv per al qual nosaltres apostem i defensem i valorem sempre que tenim un alumne a casa nostra en pràctiques. El valorem com un petit tresor perquè s'ha de ser valent, s'ha de tenir empenta per viure aquest món des de dins, i la veritat és que tenim una molt bona cantera i atenent amb una mica de tècniques que puguin aprendre i que puguin compartir, doncs tenim, jo penso que tenim cantera i tenim futur per davant, per tant, il·lusionats amb aquesta mena d'iniciatives.
Per donar resposta als dos altres cicles que s'imparteixen a l'Institut, les dues jornades següents se centraran en l'àmbit administratiu i de gestió i el sector industrial i de manteniment.
I seguim parlant de l'Institut Abat Oliva, perquè durant dos trimestres un grup d'alumnes ha participat en un projecte pilot centrat en els drets humans, sobretot per combatre el racisme i la intolerància. Són diverses sessions que utilitzen el teatre i dinàmiques en reptes i elements de jocs. A partir d'aquí, els alumnes treballen en equip les conclusions sobre els comportaments individuals i col·lectius. Laura Segú.
L'Institut Abat Oliva està desenvolupant un projecte pilot centrat en els drets humans i adreçat a combatre el racisme i els discursos d'odi. En definitiva, reeducar en valors a partir de diferents dinàmiques de grup per tal de treballar l'acceptació d'un mateix i de la diversitat. Durant el que queda de trimestre, aquests alumnes del centre seguiran diferents dinàmiques per tal de posar en comú actituds i treure les conclusions sobre les decisions que s'han pres. L'objectiu de la cooperativa que el desenvolupa ha estat treballar amb joves de comarques rurals. L'equip va triar dos centres, un d'ells l'Institut de Ripoll. L'Erika Zárate és cofundadora de la cooperativa Resilience Hearth.
Treballar tot el que és drets humans i també, sobretot, per combatre el racisme i discursos d'odi. Doncs ens van convidar a presentar alguna proposta innovadora i vam proposar de treballar amb joves i en comarques rurals. Els hi va encantar. I això, i doncs estem fent una prova pilot de treballar temes de com ens afrontem amb temes de discriminació amb diferents eines: comunicació no violenta, teatre social i també la capacitat de parlar en públic.
La dinàmica desenvolupada durant la sessió d'aquesta setmana pretenia treballar a partir de reptes i jocs la comunicació i col·laboració d'una manera molt vivencial, per tal de treure conjuntament les deduccions del perquè de les seves accions i les alternatives possibles. El projecte es veu des de l'Institut amb uns beneficis que són diversos i que parteixen de posar en el centre els joves que no són neurotípics, amb divergències conductuals o culturals i que sovint estan etiquetats per pensar d'una manera diferent, comportar-se sense seguir el que està pautat o treure males notes. Així ho exposa la tutora de l'aula oberta, la Marina Bosch.
Jo crec que els beneficis per a aquesta canalla és posar en el centre i donar-li la importància al fet de que funcionen diferent, pensen diferent, ja sigui de manera cultural o amb neurodivergències, i donar-li la importància que és necessari aprendre a pensar diferent també degut a la crisi global que s'està patint. I bueno, doncs la importància que tothom hauria de pensar diferent i que de veritat els necessitem. Vull dir, són alumnes que no acostumen a treure bones notes ni a destacar per tenir bones notes o per el seu comportament, però és necessari i és important tenir-los present.
L'altre centre objecte de la prova pilot és a la Garrotxa. Aquest projecte està finançat per la Generalitat de Catalunya i té una durada de 2 trimestres. La prova pilot continuarà el primer trimestre de quart, que serà al setembre.
Gràcies, Laura. I el Car de Gràcia arriba per primera vegada a Olot. Ho farà del 18 al 20 de juny amb noms com Peyu, Alberto Homo, Joan Maria Pou. També hi haurà protagonisme de l'Associació del Gremi, que tancarà 3 dies de diferents actes a la ciutat. Un festival d'humor que es dividirà entre la Garrotxa i Girona, encapçalat per l'actor Fel Feixedes. Ja hi ha un 70% de les entrades venudes.
Un festival d'humor a Olot no se sol veure habitualment en la programació cultural de cada temporada. Enguany, per tancar-la, es farà amb humor amb l'arribada al Car de Gràcia el 18 al 20 de juny. Liderat per l'actor d'Arbúcies, Fel Feixedes, en el 10è aniversari del festival s'ha escollit a la capital garrotxina com a seu per seguir creixent i alhora apostar per un esdeveniment pensat perquè tingui continuïtat. Feixedes ha detallat els noms de la programació que es podrà veure a Olot al llarg de 3 dies.
I el que fem aquí és portar de moment una programació de 4 espectacles que comencem el dijous amb en Peyu, el divendres és amb Albert Tom i en Pou, el dissabte amb en Magí i acabem amb les mares, amb en Xuriguera i un servidor, i remat el festival l'Anna Umatell, olotina de pro, que ja és prou coneguda a la ciutat amb el seu show d'impro.
Precisament sobre l'espectacle del Gremi n'ha donat detalls Anna Umatell, actriu i membre de l'associació.
I a Olot vam pensar que podríem portar el nostre espectacle una mica més políticament incorrecte, que és el Búfamela, que li diem, i com que fèiem ara molt de temps que no el teníem programat, vam dir aquest és el millor espai, i així el dissabte a la nit acabem de rematar una mica la programació.
Però com arriba i per què a Olot el Festival Car de Gràcia? L'encarregada d'Arts Escèniques d'Olot, Tene Busquets, ha explicat com es va tancar l'acord per encabir-ho a la programació cultural d'aquesta temporada.
En Fel em va trucar i em va dir: jo ja sé que no ens programaràs mai perquè no lliguem, però una mica a partir d'aquesta idea inicial va sortir, bueno, la idea de si realment podem fer alguna cosa junts, fem-ho que tingui un cert sentit, posem-ho en un bon moment de la temporada. A nosaltres ens va molt bé, doncs, tancar la temporada així, no? Com una mica sursum corda, no? No? Aixequem els ànims.
Per la seva banda, el regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, explica la importància de dur festivals d'aquest tipus a la ciutat.
Una llarga tradició d'humor català, jo entenc que és un dels sentits del festival, i que doncs a Olot arribaran doncs això, molta gent que es dedica a aquest noble art de l'humor, amb un cartell molt important, i que doncs estem molt, molt, molt contents i molt feliços d'acollir dintre la nostra programació. Estem segur que encantarà tothom.
La programació del Car de Gràcia arribarà a Olot del 18 al 20 de juny. Les entrades i els preus dels diferents espectacles es poden consultar al web cardegracia.cat. Des de l'organització també expliquen que ja han venut un 70% de les entrades.
No, més tu. Com tu. Només tu. Com tu. Ara, a Opticàlia, 2x1 en ulleres monofocals, progressives i de sol. Opticàlia, com tu. Només a Opticàlia i a opticàlia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà 12.
I en esports, la 13a edició de la cursa de la Moixina comptarà amb la participació de més de 300 persones. El recorregut passarà per espais tan emblemàtics de la ciutat com els Aiguamolls de la Moixina i la Fageda d'en Jordà, entre d'altres. Es durà a terme aquest divendres, dia 1 de maig, a les 10 del matí.
La cursa de la Moixina celebrarà aquest divendres la seva 13a edició, una cursa ja consolidada a la comarca i que any rere any va aconseguint fidelitzar a més persones. Es tracta d'un recorregut d'uns 10 quilòmetres que passa per zones emblemàtiques de la ciutat, com el Molí de les Fonts, el Rec de Rebell, el Triai, la zona del Corp, el Pujou i la Casa del Prat, entre d'altres. A hores d'ara hi ha unes 300 persones inscrites que poden realitzar la cursa de forma individual o en parelles. A més, és un recorregut que s'adapta a pràcticament tothom i que es pot fer corrent o caminant. Un dels organitzadors de la cursa de la Moixina, Maria Clavell, dona més detalls del recorregut i de la prova.
És un recorregut de 10 quilòmetres, adaptat a tothom, que es pot fer corrent, caminant, es pot fer també en parelles, tant masculines, femenines com mixtes, i volem que sigui una festa esportiva familiar que la pugui fer qualsevol persona des de qualsevol nivell de forma.
El límit d'inscripcions per aquesta prova és de 400 persones. A més, aquesta cursa també dona importància a la vessant més solidària. De fet, tots els beneficis que s'aconsegueixin amb aquesta prova es donaran íntegrament a la Fundació Albert Bosch. La cursa a la Moixina, que arriba a la seva 13a edició, sortirà a partir de les 10 del matí d'aquest divendres, dia festiu, des de l'escultura del Marc a Olot, per transcórrer per diferents indrets del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa.
I el Club Excursionista Ripoll ha celebrat amb èxit la 73a edició de la Marxa de Regularitat per Muntanya, que ha tornat a formar part de la Copa Catalana de Marxes de la FEC. Marc Roure.
Després de molts anys veient que el guardó marxava de la Vila Comtal, el Club Excursionista Ripoll ha tornat a celebrar el títol de club guanyador de la marxa de regularitat per muntanya de l'entitat ripollesa. 16 parelles del club van participar de la 73a edició de la marxa que es va celebrar aquest diumenge amb un recorregut diferent que va enfilar-se fins al turó de la Druquer. N'ha parlat el president del Club Excursionista Ripoll, Joan Fajula.
Hem anat per un lloc que feia temps que no es passava, la gent ha disfrutat molt, vull dir que hem tingut un bon dia dintre les previsions que teníem, anàvem apretats, però hem pogut aprofitar i tothom ha gaudit molt, hem disfrutat.
Un any més, la marxa ha format part de la 27a Copa Catalana de Marxes de la FEC. Des del club recalquen que les marxes han perdut pes al llarg dels anys, però es mostren satisfets amb la participació d'enguany.
Aviam, han passat de moda, però és un esport que pots fer-ho, gaudir-ho, passeges amb més tranquil·litat i, a més, tens que vigilar el que és la muntanya. Per tant, és per tothom, és inclusiu per tothom.
Individualment, els guanyadors de la marxa van ser Isabel Albareda i Josep Maria Panyos, del Club Excursionista Pica d'Estats. El podi el van completar Marc i Marcel Costa, del Club Excursionista Ripoll, i la tripleta femenina de l'Hospitalet, Elisenda Gil, Roser Viladiu i Meritxell Soler.
I fins aquí els 5 minuts més d'avui, dimecres 29 d'abril del 2026, repassant i actualitzant les informacions de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Que vagi bé!